tant ell com en no estan jugant, però en canvi, si tu penses sí, que el Barça...
La banqueta, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, exacte. I són els dos extrems més ràpids que té el Bayern. Sané i Koeman són més ràpids que Gnabry i que Olise. Llavors, clar, si tu penses que el Barça serà capaç d'imposar el seu estil i jugarà amb Cubarsí i Íñigo al teu propi camp, doncs per què no jugar o bé amb Sané o bé amb Koeman per buscar les pessigolles a l'esquena d'aquests centrals? Perquè són molt ràpids, Sané i Koeman. No estan al nivell de forma d'Olise, que Olise jugarà segur, el meu dubte és Gnabry, però en principi hi té la confiança Gnabry de Company. Si no jugués Musiala, Olise jugaria per dins, de 10, i aleshores entraria un altre extrem per acompanyar Gnabry, que seria o bé Sané o bé Koeman.
Doncs ja coneixeu una mica millor el Bayern que jugarà demà a Montjuïc. Et puc demanar un pronòstic? Quin resultat preveus demà?
3-3, no ho sé.
3-3.
De vegades esperes un gran... Quan hi ha tanta flipament en un partit, per tot el que hem dit, sí, el seu estil, de vegades 0-0, 3 xuts a porteria. Podria ser, em decebria molt, i jo espero un gran espectacle futbolístic. Espero gols i un partit ajustat, és el que m'imagino.
Sobre el tema defensiu, repescant això, no recordo si va ser en antena o va ser a nivell intern, el Bernat Coll l'altre dia explicava que de cada 2 xuts que rep el Bayern, un acaba en gol.
Sí, perquè, clar, són ocasions
cara
manifestes. Són exacte, exacte.
Això li passava quan... molt al Barça de Cruyff. Que...
Bueno, sí, Barça quan l'equip rival...
Que cabron, el Barça d'Iñaki Peña, no? Que...
No, però això, per exemple, això que explicàveu ara, li va passar al Bayern contra l'Eintracht Frankfurt, que gairebé no podia respirar, però les vegades que va sortir en Marmoush, es va quedar sol davant de Neuer i no va perdonar.
En fi, aquesta pot ser una de les debilitats ben apuntada a Mireia i el gran Bernat Coll d'aquest Bayern. Veurem demà qui pot més. Marc, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Abans d'actualitzar-nos a Granollers, Oriol Corral, com tenim el Granollers Silkeborg?
Mentre l'Oriol es connecta, deixa'm dir-te que tenim els partits de Champions en joc a la segona part. Compta amb el Milan, que anava guanyant 1-0 i està jugant contra 10 per expulsió d'Onyedi, que el Bruges, i el Bruges l'ha empatat. Milan 1, Bruges 1 al minut 10 de la segona part. I el Mònaco està guanyant per 3-1 a l'Estrella Roja. Tot i que acaba de marcar 4-1. Caram. 4-1 al Mònaco en una jugada en què ha quedat estabornit el porter de l'Estrella Roja, però sembla que pujarà el marcador al gol. Mònaco 4, Estrella Roja 1.
Granollers, a veure si ara tenim més sol. Oriol Corral, com va el Granollers i el Silkeborg?
Sí, ara sí que sóc aquí. 28-23 guanya el Granollers amb 19 minuts disputats d'aquesta segona part. Ha remuntat el conjunt ballesà, que ha començat perdent tota la primera part, no s'havia posat per davant fins al minut 12 de la segona meitat, i ara que està ampliant la seva avantatge.
Doncs ha anat tot el partit pel darrere i ara de sobte ho té gairebé guanyat. 5 d'avantatge a 10 minuts pel final. Fins ara, Oriol.
Fins ara.
I la penya a la pista del Besiktas, Macià.
Doncs mira, la situació és 42-41, estem al llindar del descans, el Joventut ha fet un partit en què el segon quart ha anat majoritàriament per sota, però allà els tenim dins del partit i jugant bastant millor que la setmana passada.
D'un, perd la penya, arrenca el tercer quart. Ara sí, amb tots els marcadors a lloc, moment d'actualitzar-nos. Vuit i quatre minuts. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens explicareu al Catalunya Nit, avui per Catalunya Informació?
Doncs avui parlarem molt d'habitatge perquè els polítics es van movent, saben que el tema s'ha convertit en un dels grans temes. Per exemple, notícies d'avui. Junts permetrà la tramitació d'una nova proposta per regular els lloguers de temporada. Fa una setmana s'hi havia oposat, doncs ara permetrà que es debati al Congrés dels Diputats. Avui Pedro Sánchez i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, s'han reunit amb una trentena de representants del sector. Es compromet el govern espanyol a resoldre el problema. Demà la ministra compareixerà al Congrés també enmig d'una onada de protestes al carrer i de les crítiques de Sumar, que són els seus socis de govern, però els acusen d'inacció. Per tant, parlarem d'habitatge. També escoltarem els metges de la medicina de cirurgia estètica, que diuen que el 15% de les consultes que atenen ja són per resoldre tractaments estètics derivats de persones que no estarien prou qualificades per fer aquestes operacions. La setmana que ve ja és la castanyada i també escoltarem les veus del sector per saber com es prepara la producció de castanyes a Catalunya, que ja ens diuen que cap al Montseny, Viladrau no va tan bé com altres zones. Fa poca estona hem sabut, i això és una notícia destacada, que el Fons Monetari Internacional situa Espanya com l'economia avançada que més creixerà aquest any, amb un 2,9%, superar els estats, per damunt dels Estats Units, d'Itàlia, del Regne Unit, de França. Ho atribueixen a la fortalesa de les exportacions, al turisme i al consum. En canvi, les dades a nivell global són dolentes per les situacions de guerra, la incertesa per les eleccions als Estats Units, per la política d'aranzels creixents, però, com dic, situa Espanya com l'economia que més creixerà aquest any. Parlarem també de l'Inèdit, que comença demà. És aquest festival que uneix música i cinema en pel·lícules documentals sobre el cinema. Entrevistarem el director de la pel·lícula que inaugura demà el festival, que és la Joia Batguial. I també entrevistarem a Jordi Mollà, l'actor català, que després de fer moltes pel·lícules, passar per Hollywood i tal, ens presenta un llibre que es diu Tu, d'aforismes.
Molt bé, doncs a veure com va, a veure si està més simpàtic en últimes aparicions.
Amb nosaltres segur que sí, ja ho veuràs.
Seguríssim que sí. L'esteu al Catalunya Nit, avui, a la sintonia de Catalunya Informació. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
Es manté l'empat a un entre el Milan i el Bruges al quart d'hora d'aquesta segona part i finalment el gol del Mònaco no ha pujat al marcador per mà del davanter després de rematar el cap en el rebot. Sembla que li toca lleugerament la mà en Bolo. En tot cas, es manté la victòria local. Mònaco 3, Estrella Roja 1 al quart d'hora d'aquesta segona part. Sònia Oleart, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs avui preguntàvem a la nostra... No, preguntàvem, no. Els oients
ara
els farem...
Ara anem a la pregunta.
Després anem a la pregunta.
Avui... Si vols ho faig tot ara, així pim-pam.
No, perquè encara no hem parlat del tema que avui preguntem, perdó. Que és polèmic, tot i que...
És veritat, tens raó.
Ja ens diràs després.
Va, era contundent el resultat.
Mira, mentrestant, marca el Milan el segon, recordem que està jugant contra 10. El Bruges, 2-1, de moment es compleix que la superioritat li afavoreix. No havia passat fins ara. Deia, Sònia, que en aquesta primera hora del tot costa aquells oients que s'hi acaben de connectar que s'han perdut.
Doncs a Girona tot a punt pel partit que començarà a les 9. El Barça arriba amb molt bones sensacions de cara al partit demà amb el Bayern, però caldrà demostrar-ho, és la conclusió que heu arribat tots avui. Kimmich, ens explica la Laia que s'ha deixat estimar i que no ha vist cap partit del Barça, cosa que ha generat certa o molta controvèrsia a l'estudi. I també conversa amb Marc Maiola per entrar al detall del Bayern.
Perfecte. I avui tens per recomanar-nos
sí,
també...
Interessant. Sí, futbol català amb Marc Marvà. Atenció, la família Tenes. Expliquen la dinastia dels Tenes i el seu vincle amb la porteria. Una dinastia de porters al futbol català, una excepció del Marc, que és bessó de l'Arnau, que és davanter. És una història que ja va començar el seu avi, Jaume Tenes, exporter de la Gramenet i també del Sant Andreu.
Perfecte, doncs ara després ens expliques el resultat de la pregunta no gaire dividit avui. Fins ara.
De la Sònia Oleart cap a Montilivi altre cop. Hola de nou, Xavi Soler.
Hola, hola.
Ja a Monza, òbviament de Mitchell, pel partit que comença d'aquí a 51 minuts contra l'Slovan de Bratislava.
Eren faves comptades. Els dos jugadors que no van jugar i que estan disponibles entren són Juanpe i Estuani. A veure, que tenia la porteria, avui en defensa francès, Juanpe, Creixi i Miguel. Juanpe entra per David López, el doble pivot el mateix que l'altre dia, i Angel Ivan Martín, amb Arnau i Danjum a les bandes com l'altre dia, Van de Vic d'enllaç i Estuani en punta. L'altre sacrificat és Bojan Miłowski.
Doncs amb aquest 11, el Girona intentarà aconseguir la primera victòria de la seva història a la Champions. Tant de boca sigui així. Ens ho explicaran el Xevi, el Solà i companyia d'aquí a 20 minuts mal comptats al Tot Gira. Gràcies, Xavi, bona transmi.
Fins ara, merci.
I també arrenca a les 9 el Madrid Borussia Dortmund a 4 dies del clàssic. Sònia, qui no ens treu Ancelotti?
Amb Courtois a la porteria, defensa per Lucas, Militao, Rüdiger i Mendy, al mig del camp Valverde, Modric i Bellingham, i al davant Rodrigo, Mbappé i Vinícius.
Per tant, ha caigut Tchouaméni.
Tchouaméni i Camavinga a la banqueta.
Ah, sí, sí, Camavinga també. La veritat és que cap dels dos no va estar especialment brillant en el partit del cap de setmana a Balaïdos. En fi, hi ha alguna cosa que us sorprengui d'aquest 11 del Madrid preclàssic?
No, que el que sap jugar més a futbol, que és Modric, juga de titular. I que el gran problema del Madrid tota la temporada fins a aquest moment és la generació de futbol, com a conseqüència de la baixada de Toni Kroos. No té cap altre jugador que no sigui Modric en 39 anys i no sé quants mesos que sigui capaç de minimitzar l'obsessió de l'Iemà. Però com que és boníssim, jo entenc que jugui. La passada de l'altre dia per guanyar el partit de Vigo va ser extraordinària, i quan tens un jugador d'aquestes característiques has d'aprofitar-lo fins a l'últim dia.
Clar, el que passa és que si juga avui difícilment jugarà al clàssic.
Bueno, veurem.
Jo crec que és una bona notícia pel Barça.
Sí, el clàssic probablement pot fer un amb Camavinga o en Tchouaméni un mig del camp més rocós.
Tots els atletes reunits.
Exacte. És veritat que el clàssic, si el Barça juga com està jugant, potser no necessita generar tant, perquè li arribarà en transició. No?
Bé, ja en parlarem del clàssic. Alguna cosa que us digui?
No, jo també crec que pot jugar, el clàssic jugarà l'última mitja hora i no sé què em fa més por.
Depèn de com vagis aquella mitja hora, però sí.
Però seria la gestió Xavi, per dir-ho així, que Luis Enrique va fer amb Xavi, que el feia entrar més fresc quan la resta de...
Ja, bé, abans també el Miguel ha dit que aquest Barça competeix de l'1 al 100, no? O sigui, això no hauria de fer-nos tanta por, però aquesta última passada...
Però físicament jugador... continua sent més fora del Madrid.
Sí,
però és evident. Jugadors bons té el Madrid. Una altra cosa és que li falta aquest punt de control de partit que et donava Kroos.
És que no l'han trobat en tota la temporada.
Ni el trobaran.
Exacte.
I en un partit com un clàssic, al final se't pot descontrolar una mica, que acostumen a trencar-se un jugador que té la precisió en la passada com té Modric, amb una defensa tan avançada com la que té el Barça.
Això el Flick ho tindrà calculat. Tindrà alguna explicació i alguna manera d'evitar-ho. No sé,
més veient el partit contra el Celta.
Resulta que posa a Gavi al mig del camp i li diu, mira, aquest és el Modric. Avui jugarem 10 contra 10.
És una manera de parlar, no, Gavi? Però no,
és una manera de parlar.
Val. No, digui, hosti, si ja se l'imagina de
titular. No, és una manera de parlar.
Va, a veure qui jugarà demà pel Barça contra el Bayern.
Lotto Hansi.
Abans... No, tirem amb la Lotto Hansi, de seguida anem amb la Laia, que ja s'ha acabat la roda de premsa de Company.
No trigarem gaire, perquè és que... és un nom. Vaja, és un nom. A la porteria tots donem per fet Iñaki Peña. Sí,
bé, no. Si ho va anunciar.
Tot direm. És un jugador que ja ha decidit l'entrenador.
Continuarà esperant el seu torn, per tant, el porter polonès del Barça. Defensa, Koundé, Cuarsí, Íñigo Ibalde.
Sí. Per mi,
no hi ha dubte. Aleshores, el gran dubte és qui acompanya Casado i Pedri al mig del camp. Per qui aposteu?
De Jong.
Leo Fermín.
Jo crec que Flick és capaç de posar el Dani Olmo.
Directament a l'11 sense haver jugat un sol minut.
Però vols dir que està prou bé?
Està per jugar una hora.
Jo tinc dubtes entre Olmo i Fermín. Veient el que fa Flick amb els jugadors lesionats fins ara, optaria per Fermín, perquè ja ha jugat almenys una estoneta. El que passa que sí que és veritat que mai havíem tingut un partit tan important com aquest, i pot ser que te la juguis amb posant Dani Olmo de titular directament.
Però aleshores la teva aposta quina és?
Pels precedents et diria, amb molts dubtes, però et diria Fermín.
Fermín. Doncs jo també aposto per Fermín. Hi ha tres Fermins,
ningú,
un Olmo i un Frenkie de Jong. És que, bé, per mi el raonament de Frenkie de Jong i d'Olmo és bastant similar, que és que han jugat molt pocs minuts i estan molt poc rodats.
Sí, però ha insistit tant que està tan bé que no sé fins a quin punt va ser una mica una penyora l'altre dia no posar-lo, vés a saber per què... o perquè, o sigui, verdaderament té molèsties.
Sí, però és que ha jugat en total un quart d'hora. 24 minuts en total després de 5 mesos de lesió. I al davant, Lewandowski, Rafinha, aquí no hi ha dubtes. Per tant, veurem demà quina és aquesta onzena peça, que és l'únic dubte que té Flick pel partit de demà contra el Bayern.
Acabem la Lotto Hansi i s'ha acabat, Laia, la roda de premsa de Kompany, l'entrenador del Bayern.
Sí.
Alguna cosa interessant més que ens haguem perdut?
Doncs us diria que no, només una resposta que us diré. O sigui, la més interessant per mi és la resposta que ha estat molt clar i contundent de Cubarsí, insistint en això de que serà dels millors centrals tops mundials dels pròxims anys. Després ha tingut una altra resposta quan li han demanat per Lamine, on ha dit que el que és increïble és que el Barça sigui capaç de, després de la sortida de Messi, trobar un altre jugador que el pugui substituir, que sigui de la Masia, que sempre l'ha sorprès molt la capacitat que té el Barça de treure el talent de la casa. És impressionant, Lamine, ha dit. I després de futbol, poc ha parlat, poques pistes. Se li ha insistit en aquesta qüestió de dos equips que juguen similar, Hansi Flick, amb la pressió alta, amb la línia defensiva alta, i ha entrat poquíssim. Només ha dit, un moment que diu, no crec que el Barça canviï l'estil demà, i nosaltres tampoc ho farem, els dos volem guanyar. I fins aquí diria el que ha respost al voltant del que pugui ser, que ens pogués donar pistes, de futbolísticament del partit de demà.
Flick ha donat poques pistes i Kompany menys.
Menys, sí.
I així arribem al partit de demà, aquest Barça-Bayern espectacular a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Laia, gràcies.
Adéu.
A Granollers, Oriol Corral, s'acaba el Granollers Silkeborg.
Doncs sí, ja s'ha acabat el partit. 36-27 ha guanyat el Granollers, que es consolida a la segona plaça de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol masculí, el dimarts que ve, que haurà de tornar a visitar el Silkeborg, ara a Dinamarca. I un detall, un petit... una nova curiositat, estava Nilsen, el porter del Barça, aquí veient el partit des de les grades.
El porter del Barça, encara. Gràcies, Oriol, i felicitats al Granollers. Magnífic resultat.
A tu, adéu.
De Granollers a Miami, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè el Barça... Atlètic de Madrid, del 22 de desembre, l'última jornada de Lliga d'aquest 2024, apunta que es jugarà a Miami.
Doncs sí, no és novetat que la Lliga vol portar un partit de la competició fora de l'estat per expandir la competició. Diria que és un objectiu sí o sí de Javier Tebas, el seu president. I aquest matí el diari El País avançava que hi ha gestions perquè aquest Barça Atlètic de Madrid es jugui a Miami, al Hard Rock Stadium. Què hem fet? Doncs amb la Laia Tudela, el Xavi Campos i jo mateix ens hem posat a fer trucades. La Lliga. La Lliga ens diuen que el seu soci als Estats Units, que és una empresa que es diu Relevant, ha mantingut converses amb la FIFA sobre el procediment judicial per fer efectiu aquest Barça Atlètic de Madrid al desembre. És una empresa especialitzada en esdeveniments esportius, aquesta Relevant, i ho està treballant amb l'objectiu que sigui aquest partit en concret. De fet, la Lliga i Relevant treballen com a joint venture, és a dir, els dos estan d'acord amb un objectiu i és Relevant qui intenta avançar. Què ens diuen de la Lliga? Que queden passos per fer encara, però que la idea els agrada molt i moltíssim. La versió dels clubs. La versió oficial del Barça és que a hores d'ara, a aquesta hora, no tenen constància de les condicions en què es faria i que quan les tinguis clares, doncs ja s'hi pronunciaran. L'Atlètic de Madrid ha estat molt més clar.
Des del Barça, que és qui té el problema, suposadament, perquè vaja, hauria de compensar abonats, etc.
Sí, exacte. L'Atlètic de Madrid, clar, és el visitant i ho té més clar. Ens diuen claríssimament que no en tenen detalls i que no en saben molta cosa més, però que diran que sí. Ens ha semblat que era claríssim. Han trigat molt poc en dir-nos. No, és que nosaltres direm que sí. De fet, el van donar fa 2 anys contra el Villarreal. Al final no ens van fer, no es va fer i ens asseguren que ara hi tornaran, que tornaran a dir que sí. Tot i això, el vestidor matalasser sembla que no s'han assabentat de la posició del seu club perquè un dels homes forts, José María Jiménez del Central, ha dit que ell no voldria que passés això.
Ojalá que se juegue acá con la afición de España, que es la que nos sigue todos los partidos.
És veritat que ha dit que... Primera notícia, per tant, l'ha enganxat a la roda de premsa...
Quan parli amb Gilmarín ja canviarà d'opinió.
De veritat, m'ha sorprès la contundència amb la que gent molt que treballa molt diguéssim, a l'interior de l'Atlètic de Madrid m'han dit que sí i que seguríssim, que ells hi van segur. En tot cas, falta també l'hoquei de la UEFA, l'hoquei de la FIFA, encara no sabem la posició d'aquests dos estaments a nivell internacional, i també falta el de la Federació Espanyola a nivell estatal. Aquí sí que tenim novetats. Per un cantó, la Federació Espanyola, que ara sabeu que la porta una gestora, està mirant si justament la gestora, a nivell legal, pot prendre aquesta decisió. Aquí podem dir dues coses. La primera, que estan convençuts que sí, que podran posicionar-se com a gestora, un, i dos, que la Federació Espanyola dirà que sí a aquest partit, a aquest Barça Atlètic de Madrid a Miami el 22 de desembre. Una cosa entre línies, i així ja us deixo tranquils i podeu valorar-ho. I que és més de matisos. Amb totes les fonts amb les que hem parlat, ens ha fet la sensació que la cosa està avançada. No sé si dir-vos que vol dir que anirà endavant segur, però que la cosa està més avançada que en d'altres ocasions, diria que és veritat.
I perquè en general fa la sensació que tots els actors hi estan interessats. No?
No, és que és mala sort, perquè justament el Barça aquest dia volia inaugurar el Camp Nou jugant contra l'Atlètic de Madrid, i ara resulta que se n'ha d'anar a jugar a Miami.
Però ja sabem que no serà aquesta data.
Ah, no és així?
No, home, no. Depèn de qui preguntis...
O sigui, jugarà primer Miami que el Camp Nou?
Això sí. Oh. Depèn de qui preguntis, hi anirem al març, febrer, sí, sí. Finals de gener...
I tant.
Les versions varien, però jo crec que...
És una pressió aquesta que s'ha posat el club perquè no calgui. Sí.
Bé, en tot cas, la pregunta avui seria més si et sembla normal...
A mi no m'agrada ni que es juguin les Supercopes a Dubai, ni a Qatar, ni al Marroc, ni que es juguin els partits de Lliga fora dels estadis. Jo entenc que les televisions paguen molt, que aquest és un espectacle en gran part televisiu, però no li podem demanar a la gent que se'n passi, que quan venen els partits bons els emportin a jugar a Miami. Jo sóc contrari a tot això.
Lo qual
no vol dir res, sóc contrari.
Bueno, és la teva opinió.
No.
I ara veureu que no estàs ni de bon tros sol.
No, jo estic absolutament d'acord. De fet, t'hi jugues una mica la identitat en tot això. I tinc la sensació que en el moment en què tu perds la identitat, i com a identitat em refereixo jugar a casa, amb la teva afició, de local o de visitant, perquè si fos al Metropolitano, el partit, tampoc em semblaria bé. Vull dir, no és només perquè sigui el camp del Barça. És perquè al final, perquè sempre estem... a nivell, o sigui, tot ho manen els diners, i els de casa tenim la sensació que cada vegada manen menys, que a nivell personal afegir estadis a la llista, jo contenta d'afegir estadis a la llista, però crec que això, perdre la identitat és perdre's el mateix.
Uf, jo anava a ser contrari als meus companys, però m'estan convencent els seus arguments, la veritat.
No, però
a veure, jo, per exemple, potser amb això que dieu dels partits de Lliga, sí que és veritat que aquí la pega és per l'aficionat de l'equip local. Però, d'altra banda...
I perquè hi ha un punt d'avantatge esportiu que el perds,
sí.
Perquè s'acaba jugant amb camp neutral.
En el cas del Barça, anar als Estats Units crec que l'afavoreix.
No,
respecte
però,
al Montjuïc, no.
Però és el teu camp, és la teva gespa, que coneixes molt bé...
Això sí, però a nivell d'afició...
Allà n'hi ha molt culer, dius.
O als Estats Units és molt culer...
Que hi hagi més d'aficionats de l'Atlètic de Madrid és possible, però en tot cas perds el factor.
N'hi haurà molts del Madrid que aniran a l'Atlètic, per aquesta teoria...
Bueno, amb l'Atlètic de Madrid no ho sé si són del Madrid, però vaja...
Un del Madrid anés a veure un partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid tampoc seria molt normal.
Bueno, però per una vegada que hi van...
Escolta'm, jo a l'Aràbia Saudita he vist partits del Barça, sí. No contra el Madrid, a semifinals, de gent que anava amb massa vestida amb la samarreta del Madrid, i que no sabia ni contra qui jugava el Barça, però al final acaben celebrant els gols del Barça i tot.
Jo sí que sóc partidari, igual que m'agrada veure algun partit de la NBA o de la NFL a Europa, que els bons partits però sempre que siguin en camp neutral hi ha aquí. Per exemple, la Supercopa, sí que soc partidari de que es jugui fora, no a l'Aràbia Saudí, però sí que es pugui jugar als Estats Units, o la final de la Copa del Rei, que es pugui jugar també als Estats Units. Aquí...
Home, la final de la Copa del Rei és un dels dies més macos pels aficionats d'aquells dos equips. Ferran, tu vols endur tot?
El Miguel m'està a punt de...
No.
S'està posant les mans al cap. No, jo...
Per gustos els colors, però entenc...
Puc entendre que sigui
part del negoci. Un partit de Copa, que és...
El
desplaçament massiu de l'any per part de les aficions.
Sí, però que estem en un context ara mateix que
no m'imagino.
Que desgraciadament tot es mou per diners, però els jugadors cobren el que cobren...
Pues jo també estic en contra de que tot es mogui per diners. Però sí, hem de defensar el sentiment. El
però indiscutiblement la mare dels ous és saber quan s'embutxacarà cada club. Correcte. Perquè el Barça aquí ha de calcular, i ara ho veureu, que tindrà... És una decisió que tindrà un desgast i que segurament haurà de compensar, no sé com ho faran,
haurà
de compensar
els
abonants. Mira, per anar sortint de dubtes, a veure què hi dieu vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
A la pregunta... Què us semblaria que el Barça Atlètic de Madrid de Lliga jugués a Miami? La nostra audiència diu...
92% diu malament.
És de, de les més...
Sí, és de les més altes, sí. El Xavi diu... El Barça es va fundar i jugar com a local a Barcelona. Ja n'hi ha prou diluir l'essència del futbol transformant-lo en un espectacle americà sense ànima. I ho diu un català que viu a Califòrnia. El Johan Carles diu... Una falta de respecte més als socis, que només comptem quan hi ha eleccions. El Giros 23 diu... Fatal, és un partit complicat i hem de jugar a casa. Si volen, ja hi anirem a fer la tornada a Miami. El Edu diu... Si tornen la part proporcional als socis i abonats, i és un cop l'any, no passa res. L'Edu diu, si la contraprestació econòmica val la pena, endavant, hem de fer calerons. El que no trobo bé és que es faci només a l'anada. S'hauria de fer els dos partits. L'Aprenent diu, és adulterar la competició, el Barça s'hi hauria de negar, perdre el factor camp, viatge llarg i casualitats. Dos rivals directes del Madrid. I l'X Bandera diu, si la Junta permet això, l'elefant blau es quedarà en una cosa de nens.
Dos rivals directes del Madrid, perquè al Madrid això no li poden ni plantejar, perquè Florentino i Tebas no tenen cap relació, però si Tebas fos capaç de convèncer el Barça i el Madrid, no tingueu cap dubte que el partit que s'enduria cap allà seria el clàssic, en fi.
I si et sembla que la gent ja està en contra amb un Barça-Atlètic de Madrid, ni et vulguis imaginar el que significaria un clàssic cap allà.
Però que el clàssic és una cosa tan genuïna que la globalització ens
està fent jugant. Però s'estan jugant, com deia el Ferran, s'estan jugant sistemàticament clàssics a l'Aràbia Saudita. Per mi la diferència és que aquest...
Sí, home, però la Supercopa aquí no tenia... Sí que es jugaven partits, però era el mes d'agost...
Ja entenc que és el trofeu que menys.
Diferent.
Però per mi, estic d'acord amb alguns oients, per mi desvirtua completament la competició, sí, perquè sí. El Barça juga un partit menys com a local i l'Atlètic de Madrid un menys com a visitant. I això, a la llarga, és desvirtuar una competició que per alguna cosa és jugar a casa i a fora.
I ja fan pretemporada, allà. Si algú vol anar a veure el Barça, que se'n vagi a veure el Barça City.
Ah, també, sí, sí.
Sí, sí, les gires.
Sí, però clar, no és el mateix. Amb tot el respecte a l'equip que va presentar el Barça a la gira...
No, absolutament d'acord, però és que no és el mateix, perquè una cosa és competició oficial i l'altra és una mica per preparació.
Sí, sí, doncs això, clar.
Escolta'm, quina necessitat hi ha de fer un partit així?
No ho sabem.
Doncs al parer del senyor Tebas, molta.
Calerons,
no?
Pregunta-li a Tebas i esperarem quina és la posició del Barça un cop això sigui... Vagi endavant oficialment. No sé si havia acomiadat el Marco.
Adéu, Marcos.
Cariño y amor.
Adéu, Marcos.
Adéu.
I gràcies i adéu també, perdó, al Miguel Rico, a la Mireia Ruiz i al Ferran Martínez. Gràcies per acompanyar-nos.
Igualment, gràcies a vosaltres.
2 minuts i seran 9:15, el moment en què arrencarà el tot gira de... Perdó, del Girona Slovan de Bratislava, abans la Sònia ha rematat el tot costa.
Doncs pel que fa als partits en joc, deixem el Milan 3, Bruges 1 al minut 80 i el Mònaco 4, Estrella Roja 1 també al minut 80.
I en bàsquet a Turquia, Ernest, com deixem el Besiktas Joventut?
Començar l'últim quart, Jordi, la penya està dins del partit, però està perdent de 4, 58 a 54.
El desenllaç de tot gira. Gràcies, Ernest, fins ara.
Gràcies a tu, Jordi.
I també cal recordar que us deixem, perquè ara hi ha un Girona-Slovan de Bratislava, de seguida amb l'última hora els companys del Tot Gira, i un Madrid-Borussia Dortmund també aquest vespre a les 9, amb Modric com a titular, la resta, els 10 jugadors de gala, per dir-ho així, ara mateix per part d'Ancelotti. També hi ha altres partits avui, a partir de les 9, l'Arsenal-Shakhtar Donetsk, l'Aston Villa-Bologna, la Juve-Stuttgart, el PSG-PSV Eindhoven i l'Sturm Graz Sporting de Portugal a la tercera jornada de la Champions. Demà, Barça-Bayern.
I també hi ha Opening Night a la NBA.
Ah, sí,
ens
clar.
Hem quedat sense temps per parlar amb el Colomer, però si sou malalts de NBA o dels Knicks o dels Celtics, a un quart de dues, el lliurament de l'anella als Celtics i el partit contra els Knicks. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente, el Salva Pou, la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a la mateixa batora, al mateix batcanal, però en versió de butxaca, de taloners de la TDT d'aquest Bayern-Barça. Ara arrenca el Tot Gira del Girona-Slovan.
Ja poden empezar.